Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues, comença l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
L'endemà de la visita aquí a l'Hotel Suís d'Esteve Calzada arriba l'hora de la veritat per David Palma, l'estar al Pool Natació Sabadell. Després del relleu a la banqueta de l'equip femení de waterpolo del passat estiu, de moment el tècnic de la casa està complint amb nota. Les noies d'or del club segueixen manant amb mà de ferro a les competicions estatals, han guanyat tots els títols que han disputat fins ara i a la Lliga també han complert. Segueixen invictes i han resolt bé els partits més compromesos contra Mataró i l'última setmana 6-9 davant del Sant Andreu. Ara bé, no ens enganyem, l'objectiu any rere any d'aquest Astralpool femení passa per Europa i avui arrenca una nova Eurolliga per les 4 cops campiones continentals. Des d'aquesta tarda i fins diumenge al migdia, la piscina Sant Jordi acull la fase de grups amb el Dunajvaros hongarès, l'Utrecht holandès i el propi Sant Andreu com a rivals del Natació Sabadell. El primer examen, el primer test de nivell important per les sabadellenques que aspiren a repetir presència a la Final Four i un cop allà, per què no, conquerir la que seria la cinquena estrella sobre l'escut.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Toni González, un dia més al control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem d'entrada waterpolo amb la prèvia de l'Eurolliga femenina. També sabrem com li van les coses a la Caral Castellet, la Ryder sabadellenca en l'última cita abans dels Jocs d'hivern, la prèvia a fons del Sabadell Hèrcules de demà passat i una mica de bàsquet al tram final, incloent-hi l'estrena a la Copa de Lucila Pasqua.
I fora de l'hotel?
El Madrid pren avantatge a l'anada dels quarts de final de la Copa. L'equip de Zidane va guanyar 0-1 a Butarque amb un gol de Marco Asensio en l'últim minut i malgrat les ocasions de les quals va gaudir el Leganés, especialment a la represa. També ahir a segona victòria del Nàstic 0-2 al camp de l'Osasuna en el partit ajornat en el seu dia per la neu. El Barcelona ha fet oficial la renovació de Sergi Roberto fins l'any 2022. El reusenc amplia així contracte amb una clàusula de rescisió fixada ara en els 500 milions d'euros. I el Barcelona l'assa supera el Brose Bamberg alemany 81-66 a l'Eurolliga de bàsquet gràcies a l'encert de Rakim Sanders a les acaballes. Un triomf clau per poder mantenir vives les esperances de passar ronda. El València, en canvi, va perdre de 2 a Lituània 86-84 a la pista dels Alguiris. Avui Baskonia, Armani, Olimpia, Milà a 8:45 i Unicaja Madrid un quart d'hora més tard. I finalment Rafa Nadal s'ha classificat pels vuitens de final de l'Obert d'Austràlia. El Balear ha guanyat per 3-7-0 al bosnià Zumhur. De fet, només ha cedit 21 jocs en els 3 partits que ha jugat fins ara. També és als vuitens Pablo Carreño, que ha superat el luxemburguès Gilles Müller. Carla Suárez, de la seva banda en categoria femenina, també ha passat ronda, desfent-se en el seu cas de l'estoniana Kaya Kanepi.
I a les xarxes socials.
L'enganxada, com a la primera volta entre seguidors balearicos i mallorquinistes en la prèvia del derbi d'aquesta setmana a Son Moix. Torna la rivalitat palmesana, que segurament només recordaven els més antics del lloc, sobretot pels pocs precedents que hi havien en els últims anys entre el primer equip del Mallorca i de l'Atlètic Balears, amb la coincidència de tots dos enguany a segona B. I mentre uns recorden el moment delicat del gran rival, els altres treuen a passejar la seva història.
Avui celebra el seu aniversari.
La cosa va de futbol i del centre d'esports. Els exarlequinats Xavi Roca i Axel Bizuete, 44 i 35 anys respectivament, i també fa anys l'actual porter Álvaro Chaparro, que es recupera de la lesió a la mà. A tots tres, felicitats.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Cinc minuts per sobre de les dues. Entrem en matèria avui parlant de waterpolo. De seguida anem amb la prèvia del Sabadell Hèrcules. Abans, l'Estelpool Natació Sabadell debuta avui mateix a la Champions de waterpolo femení. Les noies d'or del club inicien així el seu camí cap a la que, per què no, podem aspirar que sigui la cinquena Copa d'Europa de l'entitat després de quedar terceres la passada temporada caient als penals de les semifinals a Kirishi, a Rússia. L'estrena serà davant del Tunajbaros hongarès, un rival amb pólvora, segons l'ha definit David Palma, l'entrenador de l'Estelpool femení.
Dóna la sensació que sí. Tenen... En principi, o sigui, com juguen al waterpolo les hongareses, no? Són superofensives, són molt, o sigui, tenen una manera d'atacar molt anàrquica, però finalitzant les jugades, jugadores importants. Si no estàs molt atent en defensa, et poden complicar el partit i et dic, hi ha noms com un Guruchati, Shirak i Garda, que són jugadores, tenen llançaments, són superdinàmiques en atac, carguen molt en segon bolla, és molt bon equip.
La fase de grups es disputarà a la piscina Sant Jordi de Barcelona, per tant no serà a casa, però pràcticament no cal fer un gran desplaçament, un viatge llarg, amb el Sant Andreu, això sí, com a anfitrió, i no pas el Natació Sabadell, i l'Utrecht holandès completant aquest quartet. Palma té clar que són favorites i, per tant, assumeix que han d'accedir sí o sí als quarts de final.
Per nosaltres és una obligació estar quarts. Passen dos del grup i ens hem d'autosigir passar aquesta fase. Ja et dic, el primer matchball ho tenim contra un Jambaros. No ens hem d'oblidar de l'equip holandès, de l'Utrecht, que és un equip que s'ha de treballar i has de fotre molt ritme al partit. I després, el diumenge, tindrem a Sant Andreu. I ja s'ha vist avui que és un equip que té recursos en atac, defensa bé i que poden complicar el partit.
La plantilla, tot això, afronta amb il·lusió també aquesta cita. Serà la primera experiència europea des del relleu a la banqueta, l'estrena de David Palma a Europa. Porten preparant des de fa mesos aquesta competició i ara arriba l'hora de la veritat, com sentíem dimecres amb la nord-americana Kylie Neuschul en directe aquí a l'Hotel Suís. Maika García, la boia de l'equip, parla de nervis i de ganes perquè arribi aquest primer partit avui.
Sí, moltíssimes. Al final, això, des de setembre treballen molt dur per aquest moment, per jugar aquests partits, i amb moltíssimes ganes i nervis a la vegada, eh?
Hi ha tot això en el mateix grup al Sant Andreu, amb elles conegudes com ara Maria Elena Sánchez, cedida pel Sabadell al conjunt andreuenc. La portera assegura que el seu rival directe per passar ronda serà precisament el primer rival de l'Estelpool a la Lligueta, és a dir, el Tunajbaros Magyar.
Sabadell com a favorit està, el tenim al grup, repetiré com contra elles. Bueno, ja hem vist com juguen, sabem com juguen, i Tunajbaros i Utrecht... En principi, teòricament, per classificació, Utrecht tindria que ser el partit fàcil i assequible. I després, bueno, Tunajbaros, l'any passat jo sí que vaig jugar amb elles amb el Sabadell al partit de quarts. Són húngares, són molt dures i bueno, haurem de fer la nostra millor versió per poder guanyar i passar de fase.
Això sí, toc d'atenció també del seu entrenador, de Javier Aznar, que ha demanat anar pas a pas per poder complir amb l'objectiu aquesta tercera Copa d'Europa seguida amb la presència del Sant Andreu femení.
Una motivació principalment. És que és el millor moment de la temporada i és el que preparem des del primer dia que comencem al setembre. O sigui que, sobretot, motivació.
No podíem sentir a Javier Aznar, que feia referència al seu Atlético de Madrid. Ell és matalasser i, per tant, tenia com a referència el Cholo Simeone a l'hora de dir que aquesta Champions l'han d'afrontar el Sant Andreu partit a partit, com diu el tòpic i com diu sempre el tècnic argentí. Aquí sentíem era a Maika García també valorant aquesta Champions. L'estrena de l'Estelpool Natació Sabadell femení en aquesta edició de l'Eurolliga serà avui a partir de 6:45 de la tarda a la piscina Sant Jordi de Barcelona. Sabadell d'una Ujbaros per començar. Demà a la mateixa hora el partit serà contra l'Utrecht, mentre diumenge tancaran la Lligueta a 2:45 davant del local, davant del Sant Andreu, que fa d'anfitrió a la piscina Sant Jordi. I l'equip masculí del Natació Sabadell viatja demà cap a Madrid, no per disputar Copa d'Europa, sinó per enfrontar-se al Real Canoe en un partit de Lliga complicat pels del Xava Gómez. Els sabadellencs venen de golejar tranquil·lament entre setmana al Navarra a casa, Can Llong, i visiten ara un rival que, tot i ser el vuitè, mai dona un partit per perdut, especialment jugant a casa. De fet, el Xava Gómez, que coneix de sobres aquella casa, va firmar pel Sabadell després d'haver estat una etapa entrenant al Canoe, afirma que aquesta creença i aquesta lluita és la principal virtut dels madrilenys.
Es un equipo que vaya como vaya el resultado, van a luchar, van a trabajar, van a intentar darlo todo. Nunca te puedes relajar, tienes que jugar de principio al final muy serio y bueno, siempre sabemos, y sobre todo en su piscina. En su piscina, que es complicada, entonces ellos ahí se crecen mucho más, es un equipo bastante joven, aunque bueno, con jugadores tienen experiencia y con experiencia internacional, pero como te digo, como bien dices, son un equipo que tiene carácter y que de principio a final luchando.
Ara mateix l'Estalpul és tercer, a només un punt del Terrassa. Els jugadors del Natació Sabadell segueixen depenent, per tant, d'ells mateixos per assolir aquesta segona posició, però també confien en una derrota dels agarencs que faciliti un pèl les coses. Xapa Gómez, això sí, recorda que una ensopegada del Terrassa no servirà de res si ells no fan la feina en tots els partits, començant per aquesta cita de demà a Madrid.
Nosotros tenemos que centrar en lo que hagamos nosotros, principalmente intentar fallar lo menos posible, intentar jugar los partidos que quedan puntual al máximo. Y lógicamente cuando vas detrás intentas que los que están por encima tuyo pues cometan algún error, pero nos tenemos que centrar en nosotros, no nos podemos preocupar lo que hagan los demás, porque si te fallas no sirve de nada.
Un partit entre el Real Canoe i el Natació Sabadell que jugarà demà a partir d'un quart de dues del migdia a la piscina del Pez Volador de Madrid.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
I a tot això, que ara el Castellet disputarà demà la final de la prova de la Copa del Món de Snowboard a l'AX, a Suïssa. La Ryder sabadellenca ha passat el tall definitiu amb una puntuació de 80-75, és a dir, la quarta millor marca de totes les competidores. Una puntuació que va aconseguir en el seu primer pas pel Pipe. A la segona mànica no el va poder superar fent 77-75. Només les xineses Jiayu Liu i també Xuetong Kai, i també la francesa Mirabel Tobex, han passat a la final de 8 amb millor marca que no pas Caral Castellet. Per tant, la surfista de neu sabadellenca té totes les opcions per poder fer un altre gran resultat com el d'ara fa uns dies només a Snowmass, als Estats Units, quan va guanyar una prova de la Copa del Món, el que no feia des del 2011. La cita a l'AX a Suïssa de demà, la final a 8, serà l'última abans de la disputa dels Jocs Olímpics d'hivern, del 9 al 25 del pròxim mes de febrer a Pyeongchang, a Corea del Sud, on també té totes les esperances dipositades en fer un bon paper Caral Castellet, la Ryder sabadellenca que es troba en un gran moment de forma. 2 minutets i mig i serà un quart de 3. Fem la primera aturada en el camí i de seguida tenim ja per aquí el Marc Pijuan a punt amb els àudios de Toni Saligrat, de Claudio Barragán. Per tant, anem a sentir a fons la prèvia del Sabadell Hèrcules de demà passat.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Hi ha oportunitats que s'escapen com menys tu esperes.
A veces me da asco el fútbol, o sea, porque... Esto me parece injusto.
Hi ha vegades que la fortuna et gira a l'esquena de manera incomprensible.
Ells ens han fet pupa i n'altres no han pogut fer el gol.
Però toca seguir, i com diria Toni Saligrat, això és una marató i tots just arribem ara al quilòmetre 22.
Sabadell en joc.
Aquest cap de setmana, segon partit seguit del Sabadell a la nova Creu Alta. Digerida la decepció per la derrota 1-2 contra l'Olot, ara cal refer-se contra un rival directe. Diumenge, des de 4:45 de la tarda, Centre d'Esports Sabadell, Hèrcules Club de Futbol.
Hola, soy Víctor Martínez, jugador del Sabadell, escucha los partidos del Sabadell en Ràdio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un quart clavat de 3, tornem a ser aquí en directe a l'Hotel Suís. Marc i Joan, què tal, com et trobes?
Va, anem fent,
no?
Recuperant-nos a poc a poc.
No
sí.
Ha estat la millor setmana pel Marc. Tampoc pel Sabadell, entre altres coses perquè ha hagut de digerir una derrota dolorosa com la de l'altre dia a casa contra l'Olot. Avui, com és habitual, anem un pèl més tard del que acostuma a ser una constant aquí a l'Hotel Suís, però valia la pena avui entrar pel waterpolo i entrar per la Champions, ja que entre altres coses es juga d'aquí una estona ja el primer partit. Però no oblidem tampoc la prèvia del Centre d'Esport Sabadell, un duel d'històrics davant de l'Hèrcules. Avui, com diem, habitualment parla Toni Saligrat en roda de premsa. No ha estat una excepció el dia d'avui. Roda de premsa que de seguida sentirem també la de Claudio Barragán i més o menys al final acaba sentint bona part de les mateixes preguntes i respostes, parlant de diferents temes sobre la taula, la prèvia del partit, en el cas del Sabadell també l'arbitratge i algun que altre nom propi del mercat hivernal. No sé per on comencem a l'hora de sentir, Marc, el tècnic de Torrent, que hem estriat avui per encetar aquesta informació arlequinada.
Doncs mira, farem com sempre allò el més proper, que és aquest partit de diumenge contra l'Hèrcules. Avui amb un Toni Saligrat amb un missatge clar. Jo crec que sempre quan s'expressa en roda de premsa Toni Saligrat, doncs és clar, contundent. Avui també ho ha estat, un missatge dirigit als seus homes, que diu que han de sortir diumenge a la nova Creu Alta a sumar els 3 punts, diu el tècnic arlequinat, que ara per ara l'important és sumar de 3 en 3, sense obsessionar-se. La pregunta anava una mica per qui, mirant la classificació, aquesta obligació de sumar per no desenganxar-se dels primers llocs, doncs vaja, aquesta obsessió per la classificació diu que res de res, i lo important és seguir sumant i sobretot guanyar.
Nosaltres el que tenim que fer és guanyar, que ens costa moltíssim. Al rival li costa molt guanyar-nos, molt més que a nosaltres ens costa guanyar, per això no perdem gairebé mai. Però necessitem guanyar, i si anem guanyant partits segurament ens aproparem a dalt. Si no anem guanyant partits, si tampoc perdem, ens quedarem on estem, a la meitat, i si resulta que perdem més partits dels que guanyem, pues ens aproparem a baix. Però ara mateix el que tenim que fer és guanyar, i aquesta setmana si anarem a Badalona, que és la que ve, te diria que tenim que guanyar. En casa encara més, els objectius s'aconsegueixen a casa, tots, i a casa de ser fortíssim, i això a nosaltres ens està costant molt.
Doncs sincer com sempre, reconeixent que a casa els està costant tirar endavant els partits Toni Saligrat, fent les matemàtiques més senzilles del món. Si vols estar dalt has de guanyar més que no pas empatar o perdre. Recordem que ara mateix, per exemple, la zona playoff és a 6 punts de distància. Ens havíem il·lusionat tots plegats segurament veient-lo només a un partit de distància, veient-te que estàs aquí a tocar de la promoció, però en canvi en qüestió de res, d'uns dies hem passat de nou dels 6 als 3 i dels 3 un altre cop al 6, per tant dos partits de diferència ara mateix entre el quart classificat i un Sabadell que és nové. També se li ha preguntat avui a Toni Saligrat per l'arbitratge dins d'una setmana en la qual veus les xarxes socials, per exemple, i tota l'afició. La veritat és que va fer mal l'arbitratge de l'altre dia als aficionats, amb diferents targetes, fins i tot amb la decisió de no retirar-li la groga a Jeremy Guillemenot quan semblaven prou clares les imatges a l'hora de determinar que, com a mínim, si no era penal, segur que el suís no havia simulat. Però bé, en tot cas, avui Saligrat parlant també, no?, de l'arbitratge.
Sí, no ha volgut esquivar la pregunta, de fet no n'esquiva cap, Toni Saligrat, aquesta és la realitat, però aquesta en concret tampoc. El de Torrent reconeix certa preocupació per els darrers arbitratges o pels arbitratges d'aquesta temporada, perquè ara recordem farà una volta d'aquell arbitratge al camp de l'Hèrcules, per tant ja ve de lluny, no és una cosa nova. Allà és on doncs es van encendre allò les primeres alarmes, amb aquelles jugades un pèl doncs contradictòries que al final doncs va acabar xiulant l'àrbitre. Però vaja, diu Toni Saligrat que aquestes errades arbitrals, perquè diu que ho són, no han de distreure els seus jugadors
i centrar-nos en el joc, i que quan hi hagin aquestes errades ens traguin del partit lo mínim possible, ens descentrin lo mínim possible. Aquestes errades, dic errades greus, no? I sí que és cert que últimament les errades no ens afavoreixen, perquè ells també se poden equivocar, els àrbits, com ens equivoquem tots, però últimament les errades no són al nostre favor. Ja t'he dit, és un tema que hem d'intentar tindre una mica al marge.
doncs, intentar allò aïllar-se al llarg del partit d'aquestes errades, tot i que òbviament sempre costa. També dèiem que té tota la plantilla a disposició Toni Saligrat, és a dir, tots els jugadors estan en perfectes condicions, menys recordem Álvaro Chaparro, el porter suplent, que segueix recuperant-se d'aquesta lesió a la seva mà. Això vol dir que hi ha jugadors que han de quedar fora de la convocatòria. La sensació personal és que si tot ha anat bé fins ara no hi haurà molts canvis respecte al cap de setmana passat i l'altre, és a dir, que jo crec que la base de jugadors Toni Saligrat ja la té més o menys agafada, amb aquest Arturo i Gaia Surin fora de la convocatòria, que veurem si repeteixen o no aquest cap de setmana. La sensació és que sí, ja veurem. Ara bé, també dèiem noms propis com el de Pol Moreno, per exemple, que no va jugar de titular ni va jugar la setmana passada, o Adri Díaz, que ara ja fa uns quants partits que no juga, del qual doncs tots dos se li han parlat bé i ha reconegut que l'Isaac Breu i que els hi voldria donar més minuts, però que vaja, a la seva posició hi ha jugadors que també estan rendint molt i molt bé. Però també li hem posat sobre la taula el nom de Sergio Montero, jugador del filial. Ell mateix en alguna roda de premsa l'ha posat com un exemple referent i en diferència d'altres jugadors que no entren a la convocatòria, i que Sergio Montero sí que hi entra, però vaja, sí que tenim la sensació que falten aquests minuts, no ha saltat el terreny de joc. Per tant, per què, li hem preguntat a Toni Saligrat, aquesta falta de minuts de Sergio Montero, i vaja, jo crec que el tècnic de Torrent ha estat clar amb la seva resposta.
Ojalá poguéssim donar-li algun minut a Sergio, perquè realment el xaval s'ho mereix, i Sergio ara mateix necessita que l'ajudem per veure si pot ser jugador de segona B. Hi ha que ajudar-lo a Sergio, però ara mateix el Sabadell no està per ajudar a Sergio. Ara necessitem que Sergio ajudi al Sabadell. No estem per donar minuts, per regalar, per especular, per experimentar, no.
Doncs això ha quedat prou clar, No està el Sabadell per experimentar ara com ara, a veure si podem veure en breu el debut, perquè setmana sí, setmana també el veiem allà que està fent exercicis d'escalfament, però mai acaba de tenir ni que sigui l'alegria de debutar uns minutets a segona B. Per últim, també una pinzellada pel que fa al mercat de fitxatges. Ahir en parlàvem amb Esteve Calzada, va quedar prou clar més o menys el posicionament del club i les idees i les prioritats que té el conjunt arlequinat, però avui, Marc, em dius que Toni Saligrat també n'ha fet referència, no?
Sí, també referent a aquestes paraules d'ahir d'Esteve Calzada en aquest mateix programa, en aquests micròfons de Ràdio Sabadell, sobre, vaja, la demanda del cos tècnic a la direcció esportiva, no?, d'aquest davanter centre que conegui la categoria, que ja tingui experiència, que no sigui allò un bolet que de cop i volta apareix en el mercat. I vaja, el que ha fet Toni Saligrat és, doncs, reconèixer aquestes paraules, aquesta petició que ells han fet a la direcció esportiva, i ho ha relatat amb una anècdota d'aquella made in Toni Saligrat, i que em feia gràcia també que escoltessin els oients de Ràdio Sabadell.
Un representant m'envia un missatge de WhatsApp amb el currículum d'un futbolista uruguaià. Boníssim, eh? És tan bo que ve cap aquí al Sabadell. Però jo no el conec, i està a Uruguai. Però és molt bo. Segurament el representant no l'ha vist en sa vida tampoc. Però bueno, hi ha vídeos, hi ha de tot. La meva contestació és: lo queremos nacional y contrastado. M'envia un altre que tampoc és ni nacional ni contrastat. Y le contesto, igual no me he explicado bien, nacional y contrastado. Y me digo, hombre, al menos míratelo, ¿no? Els vídeos, ni me els miro.
És una mica Eugenio, ella.
És boníssim. La veritat és que hi ha material com per poder fer un llibre amb tot el món dels jugadors estrangers que intenten fer-se un forat en lligues d'altres països, i els oferiments a clubs com el Sabadell. De veritat que la llista és llarguíssima, de la de jugadors, de vés a saber on han sortit, que s'ofereixen, i bé, en aquest cas Toni Saligrat gairebé impossible de millorar aquesta anècdota. A tot això, el partit d'horari habitual, com sempre, oi?
Com sempre, a les 5 de la tarda, la nova Creu Alta, diumenge, i per si no us ha quedat clar, doncs Nacional i contra Contrastado, que és el que demana Toni Saligrat.
Avui no tenim en directe el tècnic rival, avui sentirem fragments de la roda de premsa de l'entrenador de l'Hèrcules, de Claudio Barragán, fa també uns minutets. Deien aquesta setmana a la premsa a la cantina que s'havia diluït un pèl l'efecte Claudio les últimes setmanes. L'equip és 2 punts per sobre del Sabadell, per tant a 4 de la promoció d'ascens, però això sí, ve de perdre a casa contra l'Alcoyano un derbi, per tant, mostrant una imatge que ha deixat entre dolgut i preocupat a Claudio.
Hasta hace 2 días todavía tenía las heridas abierta, no se puede decir. Creo que después del partido del domingo es como para estar cabreado, preocupado más que nada, ¿no? Por un poco por la imagen que dimos, ¿no? Que no era, fuimos un equipo totalmente distinto.
Un equip diferent al que ve sent habitual aquest Hèrcules, tot i això s'ha mostrat clar Claudio a l'hora d'afrontar la visita de demà passat a la nova Creu Alta. L'entrenador Colà assegura que han rendit contra tots els rivals, excepte aquest últim partit davant de l'Alcoyano en el duel de proximitat, i per això no té dubtes que també mostraran una bona versió a Sabadell per molt que vinguin de caure amb estrèpit.
No tenemos miedo, en absoluto. Creo que hasta la fecha el equipo ha dado un buen nivel. Bien es cierto que el otro día el rival fue mejor que nosotros. Hasta entonces no he visto un equipo mejor que nosotros, ni mucho menos, y por lo tanto no podemos tener miedo, todo lo contrario. Confiar en nuestras posibilidades, saber que enfrente vamos a tener un equipo muy, muy complicado, porque bueno, no te concede mucho defensivamente. Es un equipo que inclusive aunque juegue en casa, pues bueno, tiene acostumbrado a jugar muy, muy ordenado, transiciones muy, muy rápidas. Y por encima de todo, pues el balón parado, donde tiene mucha variedad y donde tendremos que estar muy, muy atentos, ¿no? para sacar el partido adelante.
Una més de l'Hèrcules i de seguida marxem cap a Alacant, sobretot per veure si us sona una mica el tema. Per cert, que ha rescindit contracte en les últimes hores Checa, el futbolista de l'Hèrcules, però li han preguntat també a Claudio per Javi Portillo, per l'encarregat de fitxar Alacant i sobretot pels moviments que han d'esperar en aquest mercat d'hivern. Així respon Claudio Barragán, ara que sentíem a Toni Saligrat i parlàvem ahir del tema amb Esteve Calzada aquí al centre d'esports. Doncs bé, l'entrenador de l'Hèrcules respon així als possibles fitxatges herculans per la pròxima setmana, els dies que queden de mercat.
Si no viene algo para mejorar lo que tenemos, no va a venir nadie. Vuelvo a repetir que estoy súper contento con la gente que tenemos. Es verdad que quizá nos esté faltando pues acierto. También es cierto que esto, bueno, pues va por racha, se puede decir. Vamos a esperar, si viene alguien para mejorar, pues bueno, intentaremos dar ese paso, ¿no? Pero yo creo que lo más importante ahora mismo es, somos los que estamos. No podemos estar pensando en qué es lo que puede venir, no porque no está. Y como no está, pues hay que seguir trabajando igual que lo estamos haciendo.
Som els que som i si ve algú que sigui per millorar. Per tant, un discurs molt semblant al del Centre d'Esports Sabadell. Anem a veure què n'opina de tot plegat, què ens pot explicar també de l'Hèrcules el company de la cadena SER Alicante, Pedro Vera. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Anem tocat o què a l'Hèrcules? Sobretot per allò d'haver perdut a casa contra l'Alcoyano i potser més amb les sensacions que va transmetre l'equip, que no pas amb el resultat.
Pues la verdad que ha sido una semana muy, muy complicada, ¿no? No es normal lo que le ocurrió precisamente la pasada semana, el pasado domingo, a un Hércules que está llamado a ser un equipo de la parte alta de la clasificación, de los mejores. Es uno de los favoritos junto a Elche, Mallorca y alguno más para ascender de categoría. Y obviamente la pájara del otro día no ha pasado desapercibido y sobre todo, bueno, pues andan los directivos muy, muy enfadados. Y además de todo eso, como bien acabas de decir, y acabamos de escuchar precisamente a Claudio Barragán, ha hablado de Checa, que se ha marchado, rescindió. Ayer nos enteramos precisamente y adelantamos la noticia de que Checa podía rescindir el contrato, pero ha sido todo muy rápido. Tiene contrato en un principio casi firmado el mediocentro defensivo del Hércules, así que es otra baja significativa, entre otras cosas, porque aunque no guste Checa demasiado para la dirección deportiva y por eso le ha dado salida al exjugador de Dukam, sí que Claudio Barragán, desde su llegada, ha sido uno de los jugadores fijos en las alineaciones. Así que me da la sensación, o está muy en la sintonía de Javier Portillo, o me parece que en breve esto va a explotar si no llegan los resultados.
T'hem vist al llarg de la setmana en el videoblog que tens també explicant o demanant fitxatges, que aquest Hércules el que necessita són cares noves per acabar d'animar-se del tot.
Mira, al principio de temporada comentábamos aquí en Alicante que esta plantilla aficionada con, en este caso por Javier Portillo, es sin duda alguna, desde nuestro punto de vista, aunque los resultados después nos han demostrado que no, la más equilibrada, porque tiene gente veterana, con mucha calidad, gente con peso específico dentro del vestuario, y la gente que ha llegado es gente buena, ¿no? Gente con muchísima calidad, no como en otras temporadas. Por ejemplo, ha llegado Moja, que a pesar de su lesión, es un hombre que viene del Barça B, que el Barça B no le ha querido dejar, no le ha dejado rescindir contrato, sigue vinculado al Barça. O, por ejemplo, Navarrete, que viene de Granada. O sea, que hay jugadores importantes, ¿no? Sub-23. Pero la competición nos ha demostrado que o este Hércules ficha jugadores con un poquito más de calidad, o al final está abocado a pelear solo por la Copa del Rey. Fijaros lo que os estoy diciendo, ya estamos a las puertas del tercer partido de la segunda vuelta. Y es que da la sensación que hay muchos jugadores que no aguantan la presión de Hércules, que aunque ellos saben que llegan a un equipo líder, a un equipo potente, un equipo que se ha llamado a ser de los candidatos para ascender de categoría, obviamente esa presión les pasa factura, ¿no? Y me da la sensación que a muchos jugadores les ha pasado factura. Ahora bien, ellos tienen que dar ese paso al frente si quieren realmente estar mejor, y como bien decías, es necesario, desde mi punto de vista, hacer mínimo dos fichajes más, aparte de la llegada de José Ferran.
Pedro, quan parlem amb vosaltres, quan us llegim, la sensació que hi ha és que Hércules i Pressió van sempre lligats de la mà, que és un club gegant, evidentment, no cal ser un gran amant del futbol per saber que l'Hércules li queda petit a la segona divisió B per estadi, per afició, etc. Però al final, no sé si hi ha aquell punt de neguit, de temor, de viure el que ja s'ha viscut, que aquesta pressió acabi podent amb els jugadors i que es passi un altre any més en blanc sense poder ascendir o sense poder lluitar ni tan sols per ascendir.
Pues así es, tienes toda la razón del mundo. Fíjate tú, y hasta incluso la pasada temporada, uno de los capitanes, Paco Peña, que por cierto es baja segura por lesión para el partido de Sabadell, dijo en un momento determinado, cuando el año pasado las cosas no funcionaban, que era necesario que cuando el Hércules fichara a futbolistas para llegar aquí a Alicante y para jugar en este equipo, que le hicieran dos contratos. Uno, contrato deportivo, otro, contrato de presión. Contrato de trabajo, contrato para que sepa que realmente si no aguanta esa presión no va a cobrar esa parte de contrato. Así que fíjate tú dónde estamos. Pero yo me imagino también que la presión de aquí pues es la presión que se puede vivir también a lo mejor posiblemente en Murcia, la que se puede vivir en Cádiz, la que se puede vivir en ciudades importantes que han estado, pues por ejemplo, 20 años en la máxima categoría del fútbol español.
La última, tot això, veniu aquí a Sabadell contra un entrenador especialment que molta gent quan parla del Sabadell sempre es queda amb la figura de Toni Saligrat, que sempre posa les coses molt difícils, que sempre sí. És un d'aquells rivals incòmodes. No sé si la sensació que hi ha a Alacant és que no és la millor plaça per visitar després del daltabaix de l'altre dia.
Pues la verdad que tienes toda la razón del mundo. No es el mejor momento de visitar la Nova Coregalta, ¿eh? No es el momento para el Hércules. Lo ha pasado muy mal a la plantilla esta semana. Han habido bastantes reuniones de cara, como bien decíamos, a que los jugadores franquicia de este equipo tienen que darse paso al frente. Y además de todo eso, Seligra siempre, como bien has dicho, se lo pone muy complicado, pero muy, muy complicado al Hércules. Así que bueno, si, como bien digo yo todas las semanas, si este Hércules, esta plantilla, esos jugadores han llegado aquí y se les ha fichado, que por cierto, aquí se cobra bastante bien y les están pagando de forma religiosa todos los meses, si han llegado hasta aquí y si el Hércules les ha fichado, es porque se supone que son los jugadores top de esta segunda división B, así que lo tienen que demostrar. Lo que también es cierto es que hay cierto temor, que no hay esa tranquilidad de otros partidos, que esa visita es bastante complicada en Nova Coroalta, que obviamente también no hay nada de confianza en el jugador, hasta incluso Juanjo, la semana pasada en el partido frente al Collano, erraba pases fáciles cuando realmente Juanjo es el hombre franquicia, es el lateral derecho que marca la diferència en esa temporada i sobretot en la segona divisió.
Estarem entretinguts, segur, diumenge a partir de les 5 de la tarda en aquest Sabadell Hércules a la Nova Creu Alta. Pedro Vera, company de la SER d'Alicante, una abraçada enorme, amic, cuida't molt.
Vinga, un abrazo, hasta el domingo.
El que fem nosaltres és una aturada per la publicitat i de seguida hem de parlar d'estadístiques. Ja tenim per aquí el Miguel Ángel Rodríguez.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La copla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
Informis amb Diari de Sabadell.
Cada dimarts, dijous i dissabte, conegui què passa a Sabadell i comarca.
Diari de Sabadell, disponible a tots els quioscos i llibreries de la ciutat i comarca.
També s'hi pot subscriure i rebre la casa.
Diari de Sabadell.
El diari de casa.
Hi ha oportunitats que s'escapen com menys tu esperes.
A veces me da asco el fútbol, o sea, porque esto me parece injusto.
Hi ha vegades que la fortuna et gira l'esquena de manera incomprensible.
Ells ens han fet pupa i nosaltres no hem pogut fer el gol.
Però toca seguir, i com diria Toni Saligrat, això és una marató i tots just arribem ara al quilòmetre 22.
Sabadell en joc.
Aquest cap de setmana, segon partit seguit del Sabadell a la nova Creu Alta. Digerida la decepció per la derrota 1-2 contra l'Olot, ara cal refer-se contra un rival directe. Diumenge, des de 4:45 de la tarda, Centre d'Esports Sabadell, Hércules Club de Futbol.
Hola, soy Víctor Martínez, jugador del Sabadell, y escucho los partidos del Sabadell en Radio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. El llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Com estàs, Miguel Ángel? Tot bé?
Molt bé, Adri.
Avui toca l'Hèrcules, un dels històrics. Un altre cop hem de remetre'ns a un parell de setmanes abans, per exemple, contra l'Elche, que dèiem que eren dos equips d'aquells amb més història al darrere de la categoria, i per tant, a l'hora de buscar precedents, has hagut de buscar anys enrere i n'has trobat un bon grapat, no, avui?
Sí, la veritat és que l'Hèrcules és un dels clàssics del futbol espanyol, amb moltes temporades a primera i segona divisió. En concret, ens hem enfrontat a ells amb 35 partits oficials, 29 en partits de Lliga, un de Copa del Rei, que fa poques temporades aquí a l'estadi,
sí.
3 de promoció de descens a segona i 2 de promoció de descens a primera. Val a dir que aquests 5 partits de promoció van ser als anys 30, o sigui, que ja ha plogut.
Sí, força. Sí, que a mi dels 80 anys, 80 anys. No arriba, o més
Déu-n'hi-do,
encara, sí.
Déu-n'hi-do. D'aquests 35 partits, balanç de 8 victòries del Sabadell, poquetes, 11 empats i 16 victòries de l'Hèrcules, 31 gols a favor i 38 en contra. O sigui que l'Hèrcules ens dobla en victòries en aquests 35 partits.
La veritat és que jo recordo de memòria el Rico Pérez, i és una plaça que quan és contra l'Hèrcules és gens propícia. Davant de l'Alacant sí que hem tingut alguna que altra alegria, però aquí a casa la cosa canvia, o també és aquest balanç força pobre del conjunt arlequinat?
No, bueno, sí que és veritat que allà a Alacant ens costa bastant, però aquí a casa la cosa millora moltíssim. Ara veurem 17 visites de l'Hèrcules aquí a Sabadell, 7 victòries del Sabadell, 7 empats, i només 3 victòries de l'Hèrcules, o sigui, 3 victòries en 17 visites, doncs, bueno, està molt bé.
Sí, sí, aquí a la nova Creu Alta, llavors tenim més motius per l'optimisme. A part, allò que ens està costant més, que és el gol aquesta temporada, hi ha una xifra que en aquest sentit també ens fa estar esperançats.
Sí, en els últims 6 precedents contra l'Hèrcules hem aconseguit marcar. Llavors, bueno, en principi, diumenge tornarem a marcar, i com que som un equip que el rival costa que ens facin gols, doncs tenim molt guanyat.
Vas veure la dada aquella, per cert, del Sabadell com a l'equip de tot el futbol espanyol que menys gols ha rebut en tota la primera meitat? Només un?
Un de 16.
Sí, sí.
O sigui, 15 a la segona part. Ja sabem on tenim el problema.
Sí, sí, sí. A la primera només un tal Enric Gallego, a Cornellà, va aconseguir marcar el Centre d'Esports. Per rematar el tema dels precedents, aquesta temporada està sent la dels empats, encara que portem ara una derrota contra l'Olot i abans una victòria contra l'Elche, per tant, dues setmanes seguides sense empatar. però si mirem precedents tampoc ens convida a pensar en empats. Allò que moltes vegades hem fet la lectura de mires precedents i també ens porta a pensar en empats, doncs en aquest cas no gaire.
En aquest cas, sobretot les últimes temporades, tot fa pinta de que no hi haurà empat, perquè dels últims 11 precedents entre Sabadell i Hèrcules, tant aquí com allà, no hi ha hagut cap empat. 3 victòries del Sabadell i 8 de l'Hèrcules.
Si mirem el centre d'esports, hem fet un passet enrere a la classificació, numèric en quant a punts segurament més gran que no pas de llocs, perquè ha perdut una posició, però 3 punts més de marge respecte al playoff. Però fes-me una miqueta de balanç de com arriba el Sabadell a aquesta cita.
Bueno, ara mateix el Sabadell és 9è classificat amb 28 punts, 5 victòries, 13 empats i 3 derrotes, 18 gols a favor i 16 en contra. Els números a la nova Creu Alta, 13 punts dels 28 que hem aconseguit, repartits en 2 victòries, 7 empats i l'única derrota del diumenge passat contra l'Olot. I el tema dels gols, doncs 10 gols a favor i 8 en contra.
Aquí a casa ens està costant horrors, eh?
Sí, veiem 2 victòries en 10 partits i els últims 4 precedents aquí a l'estadi, cap victòria, això sí, només una derrota i 3 empats.
Doncs 4 partits seguits sense guanyar, porta el Sabadell aquí a la nova Creu Alta. De fet, dèiem abans la xifra aquesta, que el Sabadell gairebé mai marxa al vestidor amb un gol en contra, però és que si ens hem de jugar a calés, queda molt clar el resultat del descans.
Sí, els últims 8 partits, el resultat del descans era d'empat a 0. Llavors, bueno, potser la gent, si anem a la segona part, doncs no ens haurem perdut gaire cosa.
Mm-hmm. I sobre el tema de perdre partits a casa, que dèiem l'altre dia, clar, és una xifra ben enganyosa, però amb un precedent, amb un únic partit jugat a casa al Sabadell aquest 2018, ja ha igualat tota la xifra de derrotes del 2017. En tot l'any natural només es va perdre un partit, que va ser contra el Badalona. Per tant, és veritat que el Sabadell, encara que li està costant molt aquí a casa tirar els partits endavant, tampoc els perd. O sigui, en els últims anys hem vist poques derrotes del Sabadell aquí al Temple. Venim de perdre un partit. Si mirem l'última vegada que es van encadenar 2 derrotes seguides, que tant de bo que no passi...
Doncs va coincidir amb l'última jornada de la temporada 2015-2016, que vam perdre a casa contra el Mestalla per 0-2, i la primera de la temporada següent, ja amb José Solivelles,
l'estrena de Solivelles, clar.
Que vam perdre amb l'Ebro 0-1.
Sí, que l'última vegada que es van encadenar 2 partits no va ser ni la mateixa temporada, sinó va ser l'últim i el primer.
No. L'anterior vegada, que sí que va coincidir amb la mateixa temporada, diria, va ser la 2015-2016, el que passa que ara no recordo contra quins rivals, però sí que era aquella temporada.
Sobre l'Hèrcules, parlàvem del Sabadell, hem dit al llarg de la setmana que si guanya el Sabadell per buscar-li el cantó positiu, passarà els alacantins a la classificació, només 2 punts de diferència. Quina és la situació de l'equip Herculà?
Ara mateix s'ha classificat amb 30 punts, 7 victòries, 9 empats i 5 derrotes, 24 gols a favor i 20 en contra. Els números com a visitants, bueno, jo diria que bastant pobres, 11 punts dels 30 que ha aconseguit, només 2 victòries, 5 empats i 3 derrotes. Només ha marcat 8 gols a domicili i n'ha encaixat 9, també poquets. Però bueno, són uns números... Jo entenc que pobres per un equip que en teoria hauria d'estar a la zona alta.
A part, venen tocadets, eh? L'altre dia, per exemple, van perdre a casa un derbi de proximitat i al final porten una ratxa no gens positiva.
Uh-huh. 2 partits seguits sense guanyar, com deies, l'última, la derrota a casa en el derbi contra el Collan, una derrota que a sobre fa més mal de lo normal, i l'anterior setmana empat a 1 al camp de l'Olot.
Per contra, els precedents com a visitants, dèiem que no és que sigui una temporada per tirar coets de l'Hèrcules, però ha anat de menys a més, no, la cosa?
Sí que és veritat que ha guanyat pocs partits, perquè només ha guanyat 2 partits de 10, però també ha perdut 3, o sigui, bueno, no són números per tirar coets, però és veritat que als rivals els hi costa guanyar. En els últims 6 desplaçaments no ha perdut. Les 2 victòries que parlaven les ha aconseguit en els últims, les últimes setmanes, i 4 empats. És a dir, l'última derrota com a visitant és del 8 d'octubre al camp del Villarreal B per 2-1.
Déu-n'hi-do, o sigui, fa més de 3 mesos que no perd fora de casa l'Hèrcules, malgrat no ser un bon visitant. A més, per completar l'anàlisi del conjunt alacantí, en només 3 dels 10 partits fora de casa s'ha quedat sense marcar. Per tant, un equip que acostuma a veure porteria amb força facilitat. De fet, els números ja ho indiquen així, que rep més gols i també marca més dianes que no pas el Sabadell. Alberto Lou Ballano serà l'àrbitre, aquest bon home de Terol. és jove i a mi no he aconseguit trobar cap precedent amb el Sabadell.
Ni el trobaràs. Lou Vallano, 25 anys i tot just la segona temporada a segona B, cap precedent amb el Sabadell, i l'únic que he buscat pues, són precedents amb els àrbitres aragonesos. En els últims 5 partits, cap derrota del Sabadell.
Sí, has anat a buscar els Guerrero Arenas, Guerrero Arenas i companyia, Arenas, no?
Lixandro.
Sí, Cristian Adrià Lixandro.
Hi ha algun més ara que no recordo. Però bueno.
És que quan diem que és un malalt, ho diem per coses com aquestes. O sigui, ha dit, vale, Alberto Lou Vallano no ens ha xulat mai. Anem a veure àrbitres aragonesos, a veure què. Amb l'Hèrcules hi ha algun precedent o no?
Només un, la temporada passada, al Camp del Prat, al Sagnier, i empat a un.
I a nivell de partits xiulats aquesta temporada, que això sí que ens servirà una miqueta per veure si hem d'esperar moltes targetes o no, i més aquestes últimes setmanes, que el tema entre el gol anul·lat a Josu Azcoidi a Elx, després les dues targetes pels dos penals clars d'aquesta setmana, no estem estant de sort, per dir-ho d'alguna manera? Hem d'esperar un àrbitre targeter, no?
En principi no. Del tema de targetes grogues no arriba a 4 per partit, o sigui, en mitjana baixa, i en els 7 partits que ha xiulat, que repassarem, no ha expulsat a cap jugador.
Et jugues alguna cosa a que cau alguna expulsió aquesta setmana, ja veuràs.
Bueno, pot ser. Algun dia ha d'arribar a la primera, això està clar.
Sí, Lluís Carreras diria que estem més a prop de la primera expulsió.
Sí, senyor.
I els números?
7 partits xiulats, com dèiem, aquesta temporada, 3 victòries locals, 3 empats i només una victòria visitant. I bons números.
Bé. En compte. Sobre el paper, Alberto Lou Vallano m'agrada. Ja t'ho explicaré diumenge a les 7 de la tarda si m'acaba de convèncer o no. Rematam-ho, com sempre, amb la curiositat, a veure què ens portes avui.
Bueno, doncs el diumenge, que és 21 de gener, juguem contra l'Hèrcules, sí. I un 21 de gener, però de l'any 2001, ja es va jugar un Sabadell-Hèrcules a la Nova Creu Alta.
No fotis, aquí també?
Correcte. O sigui, 17 anys després es repetirà el mateix partit, també a segona B, evidentment, un partit que va acabar amb empat a 0. O sigui, tot indica que podem anar amb un altre empat al 14 de la temporada, però bueno, esperem que no.
Molt bo. O sigui, qui va jugar aquell dia, per fer-nos una idea? Estàs parlant doncs, del 2001,
que va ser
l'any del playoff.
Del playoff que ens classifiquem a Novelda. Uh-huh. Repassem l'11 titular del Sabadell aquell dia. Portaria el Múnia, defensa la Càbec, Genís, Emiliano i Dot. Déu-n'hi-do la defensa, ja no passava ningú. Al mig del camp, Egoix, Sala, Polo i Juan Carlos a les bandes. I davant, doncs, un tal Xavi Molís i Diego Torres, que només van fer uns quants gols.
Sí, uns quants, res. Una temporada discreta de tots dos.
Sí. A la segona part van sortir Carles Gago i Antonio Carnero. O sigui, dos bons revulsius.
Sí, dos de la casa i, a part, dos atacants que van guanyar-se un nom aquí al Sabadell. De l'Hèrcules, algun conegut? O...
De l'Hèrcules vaig mirar l'equip que va jugar i només vaig reconèixer a Javi Montava, que dues temporades després va venir a jugar aquí al Sabadell.
Doncs que se li pagui, que dirien al bingo. Bona curiositat, 21 de gener del 2001, Sabadell 0, Hèrcules 0. 17 anys després tornen a veure's les cares en el mateix lloc, els mateixos equips, el mateix dia, a veure si amb el mateix resultat o no. Tu creus que sí o no?
No, 1-0.
Però amb el cap o amb el cor?
Amb tot. Guanyarem, segur.
Miguel Ángel Rodríguez, un autèntic plaer, que vagi molt bé.
Molt bé, merci.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Tram final de programa, mentre marxa el Miguel Ángel Rodríguez, parlem de l'equip del qual n'és el delegat, precisament el Sabadell B, que inicia la segona volta diumenge a les 12 a Olímpia i rebent el Mollet. Els arlequinats són 12ens ara mateix, amb 22 punts. Podríem dir que la zona tranquil·la, però sense acabar de despistar-se massa, per si de cas. Ells venen de guanyar 2-0 al Manlleu a casa. I ara segon partit consecutiu aquí a Sabadell, on s'ha de forjar la permanència. Entre altres coses, tenint en compte que d'aquí a unes setmanes el filial encadenarà 4 desplaçaments seguits, 4 partits fora de casa de forma consecutiva. Malgrat tot, Carlos López, l'entrenador, està convençut que faran més punts que no pas a la primera volta.
El que penso és que la segona volta, en un format natural, farem més punts perquè l'equip va cap amunt. És a dir, nosaltres tenim un marge de millora que potser altres equips no tenen, simplement perquè hi ha 14 jugadors que s'estan adaptant al futbol amateur. Llavors, jo crec que jo quan l'equip passa una fase que no guanya gaire, jo amb això no estic preocupat. Jo intento que els nanos es vagin adaptant, que vagin creixent, que quan vagin a entrar amb el primer equip, com estan fent, doncs que donguin la talla.
L'estrena de la segona volta serà diumenge contra un Mollet que és 3 punts per sota la taula, amb la qual cosa tenen l'oportunitat els arlequinats de distanciar-se del rival en 6 punts. Un equip que segueix optant pel joc directe i la segona jugada, segons ha dit López, per tant comparant-lo amb l'últim rival, amb el Manlleu, que va passar diumenge passat per la ciutat esportiva Sabadell Olímpia. Diumenge a les 12 arrencarà aquest Sabadell B Mollet. Per cert, que Carlos López recupera el golejador a Sergi Estrada sancionat en aquest últim partit.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I aquesta tarda comença a Saragossa el Pavelló Príncipe Felipe, per ser més exactes, una nova edició de la Copa de la Reina de bàsquet. 6 equips, els millors, a la final de la primera volta, es veuen les cares buscant el títol en aquesta competició del CAO. I entre aquests conjunts, el Manfield Zaragoza, és a dir, el conjunt, l'equip de la sabadellenca Lucila Pascua. Les anfitriones debuten aquest vespre jugant contra les Nats Femení Sant Adrià, l'autèntica revelació d'aquesta temporada, les adrianenques que s'han plantat per primer cop en aquesta Copa de la Reina. Les catalanes, nouvingudes, com diem, a l'elit, han fet una primera volta per emmarcar. S'han guanyat, per tant, el dret de jugar aquesta Copa, una competició que Lucila Pascua, ripolletenca, nascuda aquí a Sabadell, va guanyar fa 2 anys amb el Conquero de Huelva, donant la gran sorpresa i derrotant a la final el gran favorit, al Perfumeries Avenida. Un record que té molt present la pivot local. Ara, però, és més complicat, ja que el canvi de format amb Avenida i City Leaf Girona entrant directament a les semifinals sense desgast previ facilita que aquests dos equips juguin el títol. De fet, Lucila Pascua ha criticat avui a Ràdio Sabadell, en el dia de l'estrena a la Copa, aquest canvi de format i creu que el Perfumeries és encara més favorit.
Jo crec que, a part de l'avantatge que tenen elles com a equip, com a plantilla i com a plantilla llarga, jo crec que a més és un desavantatge per nosaltres també haver de jugar a quarts i tenir aquest desgast físic, a més amb la plantilla tan curta que tenim, no? Però bueno, això és el mètode de competició i és la forma de jugar-ho i bueno, sí, jo crec que Avenida és el favorit.
Això sí, el Manfilter espera que les ganes, la il·lusió, aquell plus de tenir el factor públic a favor, les ajudi a superar avui les Nats Sant Adrià i demà en unes hipotètiques semifinals contra l'Espart City Leaf, Uni Girona. De fet, les aragoneses no es marquen cap objectiu concret. L'únic que volien era classificar-se per aquesta Copa i un cop allà anar dia a dia, una miqueta salvant les distàncies, el que sentíem abans amb el Sant Andreu a la Copa d'Europa de Waterpolo. Lucila Pascua sap que aquesta competició no pots anar més enllà del primer partit, el que tenen avui contra el Sant Adrià, un rival que ja ha derrotat el Manfilter a la Lliga, l'únic precedent fins ara. Per tant, la pivot nascuda a Sabadell té clar que aquell partit servirà com a toc d'atenció i admet que el seu equip sap perfectament què ha de fer per superar les catalanes.
És un equip molt, molt dinàmic, que corre molt i tira molt de tres. Jo crec que pressionen també i són jugadores joves, no? I llavors el que jo crec que hem de fer és intentar restar una mica d'energia a l'equip, no? Amb les nostres accions i per al ritme del partit i jugar al nostre ritme.
Doncs avui serà l'estrena de la Copa de la Reina, com diem, a Saragossa, amb Lucila Pascua com a anfitriona en aquest duel. Manfilters Nats Femení Sant Adrià, que jugarà avui a partir de 8:45 del vespre. Abans, a 7:15, jugarà el primer quart de final entre l'IDK Guipúscoa i també l'Uni Ferrol. Els vencedors d'aquestes dues eliminatòries es veuran les cares demà amb el Perfumeries Avenida i també amb l'Espart City Leaf Girona a les semifinals, amb els dos grans favorits per arribar a la final. És a dir, que si Lucila Pascua arriba a la gran final de la Copa de la Reina, que juga a Saragossa, serà havent-se enfrontat i derrotat els dos conjunts catalans.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
7 minuts i les 3, no deixem encara el món de la cistella perquè anem a repassar una miqueta l'agenda dels compromisos dels equips sabadellencs a la Copa Catalunya de bàsquet masculina. El Club Natació Sabadell, el Bàsquet Pia i el Club Esportiu Sant Nicolau tanquen la primera volta aquesta setmana i ho fan amb dinàmiques i amb sensacions, podríem dir, diferents. Això sí, el mateix objectiu, assolir una victòria que els permeti encarar amb més confiança la segona volta. És una informació que ens acosta l'home bàsquet d'aquesta casa, ens acosta el Joan Blanc.
El Club Esportiu Sant Nicolau és el conjunt sabadellenc de la Copa Catalunya que pitjor està. Continua amb baixes importants i, a més, només ha guanyat un partit, distanciant-se cada cop més de la resta de rivals que lluiten per la permanència. Aquest diumenge visiten l'Alpicat, un altre dels equips potents de la categoria. Oriol Domínguez, el tècnic dels Grana, afirma que és un equip diferent al Sant Cugat, el darrer rival dels sabadellencs, però que tots dos conjunts són molt i molt bons.
Sant Cugat, o sigui, un equip molt compensat, no sé, amb moltes possibilitats. El Picat, bueno, potser no està tan assentat a la categoria, ni té els jugadors d'experiència que pot tenir Sant Cugat, però bueno, és un molt bon equip i bueno, s'ha de dir que serà complicat poder competir, contrarrestar amb les armes que tenim ara mateix, poder contrarrestar el seu joc.
El partit serà diumenge al Picat a partir de 7:45 del vespre. Per dissabte quedaran els duels del Natació Sabadell i el Bàsquet Pia. Els nedadors tenen una final contra el Lliçà d'Amunt, un rival que es troba amb el mateix balanç que el club. Miguel Ángel Gómez dona molta importància a aquest compromís, ja que en cas de victòria sortirien de la zona de promoció de permanència i encararien amb molta confiança la segona volta de la competició.
O sea, hay que plantear el partido, pues igual que en su día lo fue el partido de Mollet y luego se han ido planteando el resto de partidos por la situación en la que estábamos. Pues ahora es verdad que la situación de la clasificación no nos acucia tanto como hace 5 jornadas, pero evidentemente este partido hay que plantearlo por lo que es un partido en el que directamente la victoria te deja fuera de la zona, directamente de la zona de play-out, te engancha a otro grupo de 3 o 4 equipos que están por encima tuyo, y a partir de ahí, pues ya sabes que al volver de la segunda vuelta, pues recibes a Badalones, pero el siguiente ya te vas a jugar a Vilanova, que es otro equipo que está abajo, ¿no? Por lo tanto, hay que intentar ahora dar ese saltito.
El partit, com sempre, a les naus serà demà a 6:45 de la tarda. Una mica més tard, a 7:15 del vespre, el Bàsquet Pia visita el Zamar Reus, un equip que lluita per consolidar-se a la zona alta i que posarà a prova els sabadellencs. Els nois d'Òscar Cervantes no passen per un bon moment, tot i que confien en poder competir per la victòria fins al final. El tècnic dels de Can Colapi explica quin és el pla de partit que tenen pensat per aquest compromís contra el Reus.
Intentar arribar a l'últim quart amb les nostres opcions, i realment, si a l'últim quart s'arriba amb opcions, jo crec que qualsevol rival podem competir. El futur és un tercer quart com aquest que vam tenir Granollers contra un bon equip que ens pot passar factura, i és el que hem d'evitar, no? aquest desfalc que no acabem de trobar com sortir-ne.
Els sabadellencs acumulen 3 derrotes seguides i no volen allargar més aquesta mala dinàmica.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
El tenim gairebé fent pràctiques ja, de cara al Vitamina Dents del Toni González, avui punxant-nos música des del control de so, com sempre el Vitamina a partir de les 10 amb la música més underground. Feia molt de temps que no deia això. Però abans anem a rematar el programa d'avui amb aquesta música de fons i parlant d'handbol, parlant de l'Oar Gràcia Sabadell, que enceta demà a partir de 7:45 la segona volta del campionat a la Primera Nacional Masculina d'handbol. Els graciencs han guanyat només un dels últims 7 enfrontaments i ara, per tant, han d'aprofitar l'inici de la segona volta per calcar el que ja van fer a la primera, quan van iniciar la Lliga encadenant 3 victòries de forma consecutiva. Per fer-ho, Miquel Benítez, l'entrenador, té clar que han de ser, sobretot, més constants i més regulars, especialment en el tram inicial de partit, per no haver d'anar després a remolc i haver d'estar remant tota l'estona en diferents enfrontaments.
La irregularitat de les primeres parts és el que ara em preocupa una miqueta més i és el que intentarem treballar aquesta setmana. Intentarem ser més sòlids durant els primers 30 minuts i arribar en condicions a la segona part per no haver de remuntar partits. És una cosa que ens ha passat els últims 3 partits, llavors, evidentment, és un petit defecte que tenim i que hem de solucionar, i espero que el solucionem durant aquesta setmana.
L'Oar és 8è amb 13 punts, tot i aquesta última ratxa que comentàvem. Són a la zona plàcida de la categoria, sense ensurts. Tampoc està patint gaire, tot i ser nouvingut en aquesta Primera Nacional, el rival d'aquesta setmana, el Bar Micasa Sant Vicenç, un equip que, tot i que agrada Benítez, jugador per jugador, diu és un pèl inferior al Gràcia.
A mi realment és un equip que m'agrada. És un equip que té jugadors interessants, que juguen bé, un bon entrenador, o sigui, fan bé les coses, evidentment. Nosaltres, entre cometes, no és que siguem favorits, però crec que hem de fer valer la nostra solidesa a la categoria i el nostre bon joc de la primera volta, i evidentment l'objectiu és anar a guanyar i anar per totes en aquest enfrontament.
Concretament el Sant Vicenç és 13è ara mateix amb 10 punts, 3 menys que l'Oar Gràcia Sabadell. Demà a 7:45 arrencarà la cita a Sant Vicenç dels Horts. Hello, No li ha quedat malament aquesta sortida al Toni González. Una abraçada de part seva des del control de so, que us ha parlat l'Adrià Arroyo. Podeu seguir informats a radiosabadell.fm, per exemple, podeu trobar allà, ara sí, notícies com, per exemple, el Manfilter de Lucila Pasqua afronta la Copa de la Reina sense pressió, o també Esteve Calzada, dos punts, ens agradaria tenir un consell a molta gent de Sabadell com a inversors. Allà podeu recuperar tot el que va dir ahir aquí, en aquest mateix espai, el màxim accionista del Centre d'Esports Sabadell. Ho deixem aquí. Demà passat, diumenge, a 4:45, una cita amb el Centre d'Esports i amb el Sabadell en joc, en directe des de la nova Creu Alta, Centre d'Esports Sabadell, Hèrcules Club de Futbol. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.